Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Lloret de Mar farà un protocol contra l'assetjament a les escoles. Amb aquest protocol es pretén conscienciar sobre la problemàtica que pateixen nens i adolescents que per algunes característiques, com ara l'orientació sexual, poden ser discriminats i ser objecte d'assetjament. L'Ajuntament està preparant un programa de prevenció contra l'assetjament a les escoles que inclourà programes de conscienciació i sensibilització tant per alumnes com per educadors i pares. Aquest protocol va ser aprovat a l'última sessió plenària. Avui en parlarem amb la regidora d'Ensenyament, Mònica Conill. És dijous, 18 de febrer. Benvinguts un matí més a la ràdio de Lloret i, en concret, al Bon Dia, Bona Hora. Josep, què més tractarem? Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa critica el cost que tenen les jornades Repensa Lloret i el Seminari d'Urbanistes. Creu que la despesa de 50.000 euros és excessiva i posa en dubte el retorn social que tindran. Ho explicarà el regidor d'Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa, Miguel Gracia. Amb Manel Llenas avançarem que diumenge es fa a Cala Canyelles una competició de fotografia subaquàtica a pulmó lliure. Guanya qui retrata més peixos i de més varietats diferents. Hi haurà campions de Catalunya i d'Espanya. A la segona part, repassarem els 25 anys de l'Esplai Capicua que motiva una exposició commemorativa que dissabte obre portes a la Casa de la Cultura. En parlarem amb un dels fundadors, Joan Carles Fernández, i una de les responsables actuals, Mireia Jolis. I per acabar, entrevistarem Dori Gómez, infermera que parlarà sobre fibromiàlgia avui, en el primer dijous de l'aurora de la temporada.
Tot això al llarg de la propera hora, on també aprofitarem per recordar-vos que avui hi ha sessió de Cineclub. Es projecta el documental Sobre la marxa. Serà a partir de les 9 de la nit al teatre. Tot plegat aquí al 90.2 de l'FM o bé a través de la nostra pàgina web www.novaradiolloret.org. Benvinguts tots al Bon Dia, Bona Hora. A la producció, Roser Giral. Al control tècnic, David Duran. I posant-hi veu, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. La previsió meteorològica.
I sempre a les 8 i 3 minuts el que fem és donar pas amb Miquel Bernis, que ja el tenim a punt per donar-nos tots els detalls de la previsió del temps. Miquel, tu mateix, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem aquest dijous amb un ambient gairebé tan fred com ahir, ara mateix al voltant de 5 graus a Lloret de Mar, amb núvols abundants a causa del pas d'un front que ens està creuant i que, de fet, manté el cel cobert a bona part de Catalunya. Avui esperem un dia marcat per aquests núvols espessos, abundants, poques estones de sol hi haurà, i això farà que al migdia l'ambient sigui fred, fins i tot més fred que ahir, màximes que no passaran dels 10 o 11 graus, per tant cal abrigar-se, també caldrà abrigar-se. Al migdia, jornada de sensació d'hivern, tot i que les pluges no acabaran d'arribar, poden escapar-se 4 gotes a última hora de la jornada, però en tot cas serien fenòmens irrisoris i de poca importància. En general, el dia estarà marcat més pels núvols que no pas per aquesta possibilitat d'algunes precipitacions febles. Els dies vinents això anirà canviant, esperem que les clarianes comencin a guanyar terreny ja a partir de demà, a mesura que avanci la jornada cada cop més. I de fet el cap de setmana no tindrà res a veure amb el temps d'avui. El sol predominarà tant dissabte com diumenge i les temperatures s'enfilaran bastant, sobretot diumenge, amb màximes que altre cop ja superaran els 15 graus al migdia i per tant recuperarem la sensació de molts migdies d'aquest hivern, d'ambient suau i de temperatures en les quals sobrarà la jaqueta al centre de la jornada. Pel que fa a l'estat del cel, com dèiem, doncs el sol ha de predominar el cap de setmana i sembla que la setmana que ve es presenten poques alteracions, per tant podríem tenir ara un temps, uns 7-8 dies de temps força estable després d'aquest front que ens està creuant avui. A part d'això, destaquem també que el vent de Garbí avui ja no bufarà i que en tot cas revifarà una mica la tramuntana, però que difícilment demà s'arribarà a deixar sentir a la selva marítima.
8 i 5, titulars. I obrim els titulars. Primer, en clau política. El president Carles Puigdemont assegura que el govern continuarà fent acció exterior i Raül Romeva seguirà sent conseller.
Puigdemont ho ha assegurat després que el Tribunal Constitucional hagi deixat en suspens la Conselleria d'Exteriors. El president ha afegit que l'acció exterior és una atribució que recull l'Estatut i ha insistit que no hi renunciaran de cap manera.
El PSOE i Ciutadans, a nivell estatal, apuntalen un acord total per dilluns o dimarts que inclourà un rebuig explícit al referèndum.
El partit d'Albert Rivera ha presentat un document a última hora calcant la resolució del Comitè Federal del PSOE. L'acostament també s'ha produït en temes com la despolitització dels òrgans constitucionals i reguladors i la lluita contra la corrupció.
En l'àmbit internacional, Jeb Bush encès Twitter en definir Amèrica amb una pistola.
El candidat a les primàries republicanes en la cursa per la Casa Blanca ha publicat una piulada amb una pistola marcada amb la inscripció governador Jeb Bush, amb la paraula Amèrica.
En plana econòmica, Bankia vol evitar el judici i ha anunciat que retornarà el 100% de l'import de les accions als inversors minoritaris que van comprar títols en la sortida a borsa de l'entitat el juliol del 2011.
A més, l'entitat financera assegura que abonarà els interessos compensatoris pel temps transcorregut i s'ha compromès a fer-ho ràpid i de forma gratuïta. A canvi, reclamarà la devolució de les accions a l'entitat.
Els bitllets de 500 euros suposen el 75% de tots els diners que circulen a Espanya.
Suposen més de 45.000 milions d'euros, segons el Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda. El percentatge s'ha triplicat des del primer any que va entrar en vigor la moneda única al gener del 2002.
També és notícia en clau econòmica que a Venezuela el president Nicolás Maduro ha augmentat el preu de la gasolina fins a un 6.000% per afrontar la crisi.
És una mesura desesperada per afrontar la crisi que viu el país per la caiguda del preu del petroli a escala internacional i que era la principal font de divises del país. D'aquesta manera s'acaba amb la política de gasolina subvencionada de les últimes dues dècades.
Seguim. L'examen per exercir l'advocacia només es podrà fer en castellà.
És el tercer any que es fa aquest examen i el tercer en què no es podrà fer en català, tot i el compromís del Ministeri de Justícia. El conseller de Justícia, Carles Mundó, acusa el Ministeri de Justícia de falta de voluntat política.
Condemnat a 16 mesos de presó per apallissar un indigent en un caixer.
Els fets van passar a l'abril de 2015 a Barcelona i la jutge considera que l'acusat va agredir l'indigent de manera absolutament gratuïta. També haurà de pagar una multa de gairebé 2.000 euros.
El jutge ordena presó sense fiança pel propietari i tres directius de Vitaldent.
La decisió s'ha pres a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció després que el jutge ha pres declaració als principals implicats en el presumpte frau milionari. El president de les clíniques dentals, acusat d'un frau milionari, s'ha acollit al dret a no declarar.
Un atemptat a Ankara, a Turquia, provoca 28 morts i més de 60 ferits.
L'explosió, que segons el governador d'Ankara ha estat per un cotxe bomba, ha passat en un cèntric barri de la capital turca just quan hi passava un comboi militar.
Apple es nega a desbloquejar l'iPhone d'un dels autors de l'atemptat de San Bernardino.
La multinacional nord-americana afirma que l'ordre de l'FBI tindria greus conseqüències per a la seguretat dels usuaris. El tiroteig va tenir lloc al desembre i van morir 14 persones.
En clau cultural, la notícia del dia és que Blaumut ha estat el millor grup i els Catarres els més premiats als Premis Enderroc Populars.
Els Catarres han aconseguit els premis de millor disc de pop rock, millor lletra i millor portada, i el disc del Super 3, Arcandú, ha guanyat el de millor disc infantil i familiar en els premis Enderroc, atorgats per votació del públic.
Uns premis que han estat més repartits que mai. I en esports, el Barça no ha fallat al Molinón i obre forat al capdavant de la Lliga. Resultat 1-3.
Els blaugrana, amb un doblet de Messi i un altre gol de Luis Suárez, s'han imposat a l'Sporting i es distancien a 6 punts de l'Atlètic de Madrid i a 7 del Real Madrid a la classificació.
I també ha guanyat el Real Madrid, que encarrila el pas als quarts de final de la Champions amb una victòria al camp de la Roma 0-2.
Sense necessitat de fer un partit gaire brillant a l'Olímpic de Roma, els blancs han deixat l'eliminatòria pràcticament sentenciada amb gols de Cristiano Ronaldo i Gessé.
Amb les victòries en futbol ens situem a un quart menys 5 de 9.
Des del 1953, a la platja de Fenals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fenals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Si té accions de Bankia, participacions preferents, obligacions subordinades, clàusules sol, etc., a Bescompte Advocats l'ajudem a recuperar els seus diners. Tenim una àmplia experiència en reclamacions contra entitats bancàries i hem guanyat el 100% dels casos. Informi sense compromís. La primera visita és gratuïta. Ens pot trobar a Lloret de Mar, al carrer Santa Llúcia 1, quarta planta, al costat de l'Ajuntament, o bé trucar-nos al 902 36 62 95. Bescompte Advocats. Experiència, professionalitat i tracte de confiança.
A Fauria t'oferim un ventall molt ampli de serveis per al teu automòbil, manteniment i reparació del teu vehicle, venda i lloguer de cotxes. A més, disposem de servei de lloguer de furgonetes comercials per a empreses i particulars. T'esperem a Fauria Lloret, carrer Costa Carbonell 71, a 50 metres dels bombers, direcció Fenals, i també a fauria.cat.
Cuina elaborada al restaurant Bagua. Proveu el seu menú diari o de cap de setmana. Excel·lents plats amb una relació qualitat-preu extraordinària. I per aquest 2016, el restaurant Bagua ha preparat una nova carta. Restaurant Bagua, els dimecres a la nit, Montavitos, a 1,20€. Estan a Doctor Fleming número 1, al costat del Salvamar. Reserves al 972 36 10 16. Pàrquing gratuït.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
Fins al divendres 19 de febrer, envia la teva proposta sobre els pressupostos participats 2016 al formulari que trobaràs al web lloret.cat. Si estàs empadronat a Lloret i tens més de 16 anys, digues la teva. Participa de la gestió del teu municipi. Pressupostos participats de les zones de Lloret. Tu decideixes.
Teatre de la Costa Brava Sud. No deixeu de somiar. Veniu al cinema. Dijous 18 de febrer, a les 9 de la nit al Teatre de Lloret, el Cineclub Adler presenta Sobre la marxa, una reflexió sobre la vida en estat salvatge davant l'existència en plena civilització. Pel·lícula guanyadora del Premi del Públic al Festival de Cinema d'Autor 2014 i Premi del Jurat a la millor contribució tècnico-artística a Trento. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret. Consulteu tota la programació a teatredelacostabravasud.cat.
La Sílvia ja és veterana en el voluntariat per la llengua. Participa en el programa des de fa 6 anys. Al llarg d'aquest temps, ha tingut parelles lingüístiques ben diverses.
Participar en el voluntariat per la llengua no costa gens. I amb els anys que fa que hi participo, he fet amics de diferents llocs, edats i cultures. M'ha enriquit personalment i aquest any repetiré.
En Christophe és belga i ha fet 3 cursos de català. Està encantat amb la seva parella lingüística.
Penso que és molt important parlar la llengua del lloc on estem vivint, així que el voluntariat és una manera fantàstica de practicar el català i, a més, de conèixer gent nova.
Anima't i apunta't al voluntariat per la llengua. Només necessites una hora a la setmana.
Ens trobaràs a l'oficina de català, al telèfon 972 36 18 34 i al web cpnl.cat/lloret.
Voluntariat per la llengua és un programa de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, gestionat pel Consorci per a la Normalització Lingüística.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia. Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret. Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats. Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora. Informació de proximitat.
Lloret.
Ja marca el rellotge 9:15 del matí. Hem fet una breu pausa al Bon Dia, Bona Hora i ara tornem a posar-nos-hi per ampliar tot el contingut que us hem presentat a la portada. I el primer tema d'avui és que Lloret farà un protocol contra l'assetjament a les escoles. Es pretén conscienciar sobre la problemàtica que pateixen nens i adolescents que per alguna característica, com ara l'orientació sexual, poden ser discriminats i ser objecte d'assetjament.
L'Ajuntament de Lloret està preparant un programa de prevenció contra l'assetjament a les escoles que inclourà programes de conscienciació i sensibilització tant per a alumnes com per a educadors i pares. Aquest protocol va ser aprovat en la darrera sessió plenària.
En concret va ser en el ple del 8 de febrer en què Ciutadans va presentar una moció per prevenir la transfòbia a les escoles. Convergència Democràtica i Esquerra Republicana van presentar una esmena a la totalitat que va ser aprovada per gairebé tots els grups excepte Iniciativa Esquerra Unida. Inclou aquesta esmena a la totalitat pràcticament tots els tipus d'assetjament en l'àmbit escolar. La informació l'amplia la Rosa.
Qui va defensar el punt en el plenari va ser la regidora d'Ensenyament, Mònica Conill, la tenim als estudis. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, en què consisteix aquest protocol contra l'assetjament escolar?
Bueno, en principi la idea és que nosaltres volem fer un pla d'acció en aquesta línia i la idea és portar aquesta proposta al Consell d'Educació Municipal i poder consensuar una miqueta quines són les accions necessàries en les nostres escoles i en els nostres instituts. Vull dir que existeix un protocol que és el que ha fet el Departament d'Ensenyament i el que nosaltres volem és, a partir d'aquest que ja està fet i per tant aquesta feina ja està realitzada, adaptar-ho al nostre context, no? A la nostra realitat.
És a dir, primer mirar la realitat de Lloret.
Exactament. I el que coneix la realitat són les persones que la viuen, no? Per tant, per això nosaltres volem implicar tota la comunitat educativa, això vol dir professorat, vol dir mestres, vol dir alumnes i vol dir, evidentment, pares i mares.
Quins casos recollirà o tindrà en compte aquest protocol? Quan parlem d'assetjament escolar, per explicar-ho d'alguna manera?
L'assetjament escolar té que veure amb l'assetjament entre iguals, vale? Independentment de quina sigui el motiu o la condició. És a dir, un nen pot rebre aquest tipus de maltracte per qualsevol condició, des de la més simple, com per exemple perquè porti ulleres, vale? Com a condició, o com a aspectes molt més complexes, com podria ser per temes d'orientació sexual, per exemple, no? Llavors nosaltres volem poder atendre qualsevol nen que estigui patint aquest tipus de maltracte.
Per tant, entenem que l'especificitat d'aquest protocol és que és a l'àmbit escolar.
Exacte, exacte. Evidentment que és on s'inicien, no?, moltes d'aquestes conductes, no?, d'aquests comportaments, no? Nosaltres, sobretot, hi ha una línia que tenim molt clara, que és on volem incidir, que és en la prevenció. És a dir, si hem d'aplicar un protocol d'atenció a aquests casos, vol dir que ja anem tard. Per tant, l'hem de tenir, perquè malauradament es donen, però nosaltres, sobretot, volem posar la mirada en què és el que podem fer a nivell municipal per complementar el que ja s'estigui fent a les escoles o als instituts per garantir que aquestes situacions no succeeixin. Per tant, la prevenció.
Es pot fer molt?
Es pot fer moltíssim. Primer mirar quin és el pla de convivència que tenen a cada escola i a partir d'aquí es pot començar per una cosa que es diu prevenció específica, que és treballar tot el que té a veure amb les habilitats socials dels nens, treballar temes de seguretat, treballar temes d'autoestima, té a veure amb tot allò relacionat amb el benestar emocional de l'infant, i això és inespecífic, això ens serveix per tot, ens serveix per poder viure millor quan som adults, i llavors passar al que és la prevenció específica, no? Que aquí ja és quan comencem a veure que hi ha circumstàncies concretes en les quals hem d'intervenir, no? Llavors es poden fer programes de conscienciació, de sensibilització, per evitar, no?, que finalment, doncs, ja siguin nens, ja siguin adolescents, doncs, puguin realitzar aquest tipus de comportament, no?, que fan mal a l'altre, però també es fan mal a ells mateixos, no? Per tant, al final aquí és un tema d'ajuda per tots, no?, en aquest sentit.
Podem dir que el que passa en una escola no ha de passar en una altra, no?, que es vol mirar cas per cas.
Exactament, no es pot generalitzar. Penso que hem de tenir un mapa que ens pugui guiar, que ens pugui ajudar, però evidentment cada cas és específic perquè cada persona, cada infant, és diferent. Per tant, hem de tenir molt en compte tot el tema de la individualitat, tant dels centres com dels nens afectats.
Un cop aprovat el protocol en el ple, quins són els terminis que venen a partir d'ara? O sigui, una mica el timing, no? A partir d'ara.
Sí, doncs la primera cosa més immediata és que en el proper Consell d'Educació Municipal, que serà en breu, exposar-ho a la comunitat educativa, i a partir d'aquí recollir una miqueta també ells com estan percebent tot això, i jo suposo que, bueno, això ha de sortir en consens, no? Per tant, seria avançar-me, no? Però entenc que crearem una comissió de treball que es liderarà des de la secció d'educació. Volem fer una recollida de tot el que s'està fent amb altres països, que hi ha gent, doncs, que aquest tema el tenen molt més treballat. També connectar amb tot el que són associacions de víctimes, no? Per dir-ho d'alguna manera, no? Jo sé que a Girona n'hi ha. Per tant, ells tenen ja l'experiència, no? d'haver viscut aquesta situació i haver fet alguna cosa per resoldre-la. Per tant, una miqueta ara és veure què és, en quin punt estem, i a partir d'aquí, doncs, decidir quina línia volem seguir, no? Però sobretot això, no? Consensuat amb tothom, no? Perquè penso que ha de ser una cosa que sumi entre tots i no de manera unidireccional.
Això de l'associació de víctimes, estem parlant d'alumnes.
Estem parlant de pares.
De pares.
De pares.
O de famílies, no?
De famílies, exacte, que han viscut aquesta situació, no? Llavors penso que en aquest sentit els hem d'escoltar i ells tenen molt a dir, no?
Per tant, ara una mica es faria una mica el que seria una recollida d'informació o de dades, seria així?
Sí, seria una primera posa en contacte amb el tema, que moltes vegades, i això ja ho he explicat amb altres entrevistes que hem tingut, des del mes d'octubre estem realitzant un estudi socioeducatiu que no només pretén detectar les necessitats en matèria de formació, sinó també les necessitats en matèria de prevenció, no? I ara estem en un punt en el que es realitzaran grups de discussió, no? amb diferents agents de la comunitat, que ens explicaran realment què està succeint i què necessiten. I dintre de tot aquest marc més ampli, evidentment aquest tema hi ha d'aparèixer, no?
Sí, és que forma part ja, en aquest cas, d'un macro
exacte,
projecte, no
exacte,
sé com dir-ho, no?
Exacte, aquesta és la idea.
I un cop recollida tota aquesta informació, què s'establiria? En línies d'actuació, per exemple?
Sí, jo penso que s'ha d'establir diferents programes, per dir-ho d'alguna manera, en funció de lo que aquí a Lloret es necessita, i llavors posar-hi els recursos per poder desenvolupar-ho, no?
Podria ser una realitat el proper curs escolar, el del 2016-2017, aquest protocol?
Jo entenc que sí, perquè tenim previst que aquest estudi que s'està fent acabarem al juny, per tant ja tindrem informació recollida. A més, a partir del proper Consell Municipal d'Educació ja tindrem la comissió establerta, i en aquesta comissió establirem els timings, i això, quan abans ho puguem posar en marxa, molt millor, molt millor.
Què es vol garantir amb tot plegat? És a dir, què es vol aconseguir des de l'Ajuntament, no? Amb aquest protocol, amb aquestes accions, amb aquesta posada en comú, no? De tot el sector educatiu.
Al final, jo penso que tots tenim el mateix propòsit, no? Que és la qualitat de vida dels nostres nens i nenes, no? I joves d'aquí Lloret. I aquest ha de ser el principal motiu pel qual nosaltres realitzem qualsevol tipus d'intervenció, no? Que és, bueno, la seva felicitat, no? En principi.
Regidora d'Ensenyament, Mònica Conill, moltíssimes gràcies. No sé si cal afegir alguna cosa més.
No, està tot perfecte, està tot dit.
N'estarem ben atents, doncs, de com va tot plegat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat.
Canviem de tema quan passen 24 minuts de les 8 del matí. Iniciativa Esquerra Unida posa en dubte que la repercussió social que tinguin la jornada Repensa Lloret i el seminari d'urbanistes justifiquin la despesa econòmica que han requerit per part de l'Ajuntament. El grup municipal considera excessius els 50.000 euros que han costat els dos esdeveniments. Afegeix que no entén la generositat monetària amb aquestes iniciatives que qualifiquen de muntatge i d'operació propagandística. El partit ha fet arribar la seva opinió a través d'un comunicat de premsa.
Ampliem la informació amb el regidor Miguel Gràcia, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Als estudis, bon dia, Miguel.
Bon dia.
El cos de Repensa i del seminari d'urbanistes ho han sabut després de demanar-ho en el darrer plenari, no? Va ser una pregunta que vam fer.
Sí, vam fer una pregunta al regidor de torn i immediatament, tot s'ha de reconèixer, vam rebre la seva resposta per escrit i ens va passar tota la informació que vam demanar en aquell ple.
Què opinen del que han costat un i altre esdeveniment?
Ens semblen que són gastos excessius. Per una jornada de Repensa pagar 17.000 17.007 euros per un dia em sembla realment excessiu, i que diguin que és per participació, el que nosaltres critiquem és que la participació és la seva participació. No podem estar d'acord en que es veti els representants dels treballadors. Sindicats no van anar a opinar en aquest repensa, no van dir la seva, i jo crec que la classe treballadora és la principal protagonista del tema turístic aquí a Lloret. De fet, són els que produeixen.
Vostès, en la nota de premsa que han fet arribar als mitjans, posen en dubte la repercussió social d'aquests esdeveniments.
Clar, per nosaltres aquests esdeveniments no deixen de ser el màrqueting traslladat a la manera de fer política. Ens recorden altres èpoques, a les èpoques dels grans horitzons, i per tant aquesta és la nostra crítica. O sigui, el fet de fer màrqueting i de donar-te a conèixer, de sortir, no vol dir que solucionis els problemes socials reals que té la població de Lloret.
Diuen també, doncs, que tot plegat és un muntatge, i parlen d'operació de propaganda.
Sí, és una operació de propaganda. El màrqueting és propaganda. Llavors, si portes quasi mig any, més de mig any, i no has fet res políticament, llavors engegues la maquinària del màrqueting, que es diu que està molt de moda ara, i sembla que estàs fent alguna cosa. És això, no és res més.
Per tant, creuen que han costat massa diners.
Han costat massa diners. Per lo que serà, han costat massa diners. Tant el tema del repensa com el tema dels urbanistes que van venir fa unes setmanes aquí a Lloret de Mar.
Per posar-hi una mica de xifres, entre les dues coses, a quants diners ens en anem? 40 o 50.000 euros?
Uns 50.000 euros, perquè són 17.000 del repensa que s'ha fet, 10.000 que hi ha projectats pel repensa del 2016, més els 22.100 euros que ha costat el tema dels urbanistes, pues, ens anirem a prop de 50.000 euros.
Entre les dues coses.
Entre les dues coses.
En opinió d'Iniciativa Esquerra Unida, què s'hauria d'haver fet en aquest cas? O en aquests casos, vaja.
En aquests casos, si fas un repensa perquè la gent participi i digui la seva, doncs tinguem en compte tothom. No podem obviar a una part de la població que també pateix i també lluita perquè Lloret millori, que és la classe treballadora, que són els treballadors. Llavors, si els sindicats estan presents en aquests actes, que són els representants dels treballadors, seria una manera de que se participi realment tothom. Però no ho fan. Ells només volen dir la seva i volen que l'altra part no digui la seva.
Per tant, han trobat a faltar...
És una qüestió política, no? És una qüestió de camí polític, no? De la guia política que tu vols portar. Llavors, és així. Quan governa la dreta és el que tenim.
Han trobat a faltar, doncs, que es donés... o que s'obrís la porta...
Que s'obrís la porta a tota la població de Lloret, no només a una part i a la part que ells volen. Això és classisme, també.
Han participat vostès com a partit polític en algun... tant en el seminari com en el repensa?
En el repensa, sí. Jo personalment vaig estar present, vaig anar a les dues primeres hores.
El dia 4, el que es va fer al novembre.
El que vas fer al novembre allà al Hotel Olímpic.
I quina opinió li va mereixer?
Bueno, és xerrar, dir, però no es van tenir... Per mi és això. Busquen solucions, però des d'una part. No des de totes les parts. Llavors, per mi és... A mi no m'aporta res, realment. Vaig anar a escoltar i escoltes, te diuen el que tu ja t'imagines, i ja està. I tot el que diuen val mogollon de calés, com és evident. Per tant, a mi no em mereix... No sé, va ser estar allà i... Vale, va, escoltes amb respecte, però clar, a mi me faltava l'opinió de l'altra part. És com anar a escoltar una part, però i l'altra part què t'he de dir? Va quedar una mica coix, per mi.
No sé si cal afegir alguna cosa més.
No, bueno, en el tema dels urbanistes, bueno, esperarem arribar a les conclusions, a que ens arribin les conclusions, i espero que no hagi estat per justificar la carretera que volen fer d'aquí uns mesos aquí, que és la perllongació de la C32, que jo tinc la mosca allà darrere que diu que em sembla que han portat aquesta gent per justificar aquesta carretera. Espero que no sigui així.
Doncs estarem també esperant aquestes conclusions del seminari d'urbanistes. Miguel García, regidor d'Iniciativa Esquerra Unida, moltíssimes gràcies per venir aquí a la ràdio.
Moltes gràcies.
Bon dia, bona hora.
Dos quarts de nou del matí en punt i tenim un altre tema per tractar abans de recuperar la informació del temps. I mira què diuen els diaris. I és que Cala Canyelles acull aquest diumenge un campionat de fotografies submarines fetes a pulmó lliure. És a dir, els participants passaran cap 4 hores fotografiant tots els peixos que puguin, aguantant la respiració.
S'hi esperen campions de Catalunya i d'Espanya d'aquesta modalitat que tindran a la seva disposició una bona i variada quantitat de peixos per retratar.
Tot plegat forma part d'una competició d'àmbit català que comença aquest 21 de febrer a Cala Canyelles, a partir de 9:45 del matí.
L'organitzen el Club Esportiu Subaquàtic Girona i ACAS Costa Brava. Es tracta d'una competició adreçada a participants federats.
Per conèixer tots els detalls de l'activitat, saludem l'organitzador, Manel Llenes. Bon dia.
Hola, bon dia.
Explica una mica en què consisteix aquest campionat, exactament.
Bé, bueno, ja ho heu dit molt bé. És una competició de fotografia submarina d'hivern, que és l'única que es fa a l'hivern. Consisteix en pulmó lliure, o sigui, en apnea, que es diu, fotografiar el màxim número de peixos diferents. La prova dura 4 hores i és puntuable per la Copa Catalana de 2007.
Qualsevol tipus de peix, eh?
Sí, sí, qualsevol tipus de peix.
I quants participants s'hi preveuen?
Bueno, una dotzena.
Després, què es fa amb aquestes fotografies?
Bueno, nosaltres ens hem ofert a diferents col·laboradors a que es faci alguna trobada o una, perquè clar, ara això d'exposició ens ha passat una mica la història, però es poden fer passes, es poden fer diferents accions. En fi, aprofito tenir aquí per tenir que estigui a vosaltres per repetir que l'Ajuntament de Lloret o el Consell Comarcal de la Selva, si els interessa, se'ls hi poden passar, o ens oferim gratuïtament a passar-los a escoles, en fi, el que sigui. Fins i tot Lloret, que és una, diguem-ne, una qüestió molt turística, fins i tot es poden fer que els puguin passar als hotels com a propaganda turística de la quantitat de peixos diferents i magos que hi ha aquí a Lloret.
Però o sigui, això que comenta seria de cada municipi on vagin a fer el passi o la mostra de les fotografies concretes. No es plantegen fer una exposició o algun passi de tot el campionat?
Bueno, això no està previst, però bueno, es podria fer perfectament.
En tot cas, quins criteris se segueixen per determinar qui és el guanyador?
O sigui, hi ha dos tipus de puntuació. Hi ha una puntuació per peça, o sigui, de peix diferent fotografiat, i després hi ha una puntuació de jurat, o sigui, hi ha tres persones que fan de jurat, que puntuen de 0 a 10 la qualitat de la fotografia. I la suma de cada foto, diguéssim, en aquest sentit, i el global de totes les fotos, és el que fa...
I quines habilitats han de tenir els participants? Perquè no és només el fet de fotografiar, sinó també d'aguantar sota l'aigua la respiració, no?
Sí, bueno, a l'hivern hem d'aguantar una mica la fred. Normalment les proves els fem de 5 hores, però aquesta d'hivern no fem de 4, perquè, clar, les temperatures estan per allà als 13 graus, 12, i, esclar, nota una mica, no?
I després, però, només són federats perquè calen aquestes característiques, no?
Sí, són federats. Esclar, han de tenir una assegurança, bé? Han de tenir han de presentar un certificat metge conforme són aptes o no tenen cap defecte físic o el que sigui per practicar aquesta activitat esportiva sota aigua, com a garantia, diguéssim. Esclar, no pot participar tothom.
I a banda de Lloret, on més es fan aquestes competicions?
Sí, bueno, a més d'aquesta de Lloret, fem una a Sant Feliu, una a Roses i una a Llançà. O sigui, en tot l'any són 4 proves i la suma de 3-4, o sigui, les 3 millors de cada un, les 3 millors puntuacions de cada un fan el que el resultat dona la classificació per Copa Catalana.
I la tipologia de peixos que es troben en aquestes poblacions és la mateixa o hi ha varietat?
Bueno, hi ha varietat. Hi ha varietat i, clar, també depèn de l'estat del mar, depèn de moltes qüestions.
I, per exemple... Sí, digui.
Sí, aquí, tot i que la prova d'aquí a Lloret, que es fa aquí a la Cala Canyelles, aquí al costat del Club Nàutic, que per cert, perdonin, però quan han parlat dels organitzadors, a més, han de fer constar el Club Nàutic Cala Canyelles, de Lloret.
L'afegim.
La zona exterior del port, de l'espigó, diguéssim, que tanca el port, doncs, en aquesta zona sola i la part dreta, diguéssim, de costa de 200 o 300 metres, és suficient com per poder fer pues, gairebé 30 i pico, fins i tot alguna vegada han arribat a 40 peixos diferents.
I pot fer una petita previsió de què és el que es podria trobar aquest diumenge a Lloret?
Ni idea.
Doncs...
La típica juliola i serrà, sar, varada, volada... o sigui, hi ha peixos que són garantits, per dir-ho d'alguna manera. Ara hi ha tipus blènits, que són peixos que estan a poca profunditat i així amagats. Si fa sol hi ha algun tipus de peix que surt o no surt. Si hi ha una mica de mar de fondo, hi ha peixos que són més difícils. Clar, això no consisteix en baixar sota aigua i córrer des dels peixos. O sigui, el sistema és baixar sota aigua, veure el peix, acostar-t'hi una mica, quedar quiet i esperar sota aigua que el peix vingui. Perquè l'important és o que estigui quiet el peix o que estigui quiet el fotògraf, perquè si no és impossible enfocar.
Doncs déu-n'hi-do, la complicació que té aquesta prova, que es farà diumenge aquí a Lloret, esperem que vagi molt i molt bé i que es fotografiïn molts peixos i a veure si el temps acompanya i malgrat el fred, doncs és suportable pels participants. Manel Llenes, moltíssimes gràcies, esperem que vagi bé i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
La previsió meteorològica.
9:15 tornem a connectar ara amb en Miquel Bernis per recordar quina és la previsió del temps. Miquel, tu mateix, bon dia.
Bon dia, Maria. Avui esperem un dia marcat per aquests núvols espessos, abundants, poques estones de sol hi haurà, i això farà que al migdia l'ambient sigui fred, fins i tot més fred que ahir, màximes que no passaran dels 10 o 11 graus, per tant cal abrigar-se, també caldrà abrigar-se. Al migdia, jornada de sensació d'hivern, tot i que les pluges no acabaran d'arribar, poden escapar-se 4 gotes a última hora de la jornada, però en tot cas serien fenòmens irrisoris i de poca importància. En general, el dia estarà marcat més pels núvols que no pas per aquesta possibilitat d'algunes precipitacions febles. Els dies vinents això anirà canviant, esperem que les clarianes comencin a guanyar terreny ja a partir de demà, a mesura que avança la jornada cada cop més, i de fet el cap de setmana no tindrà res a veure amb el temps d'avui. El sol predominarà tant dissabte com diumenge i les temperatures s'enfilaran bastant, sobretot diumenge, amb màximes que altre cop ja superaran els 15 graus al migdia i, per tant, recuperarem la sensació de molts migdies d'aquest hivern, d'ambient suau i de temperatures en les quals sobrarà la jaqueta al centre de la jornada. Pel que fa a l'estat del cel, com dèiem, doncs el sol ha de predominar el cap de setmana i sembla que la setmana que ve es presenten poques alteracions, per tant podríem tenir ara un temps, uns 7-8 dies de temps força estable després d'aquest front que ens està creuant avui. A part d'això, destaquem també que el vent de Garbí avui ja no bufarà i que en tot cas revifarà una mica la tramuntana, però que difícilment demà s'arribarà a deixar sentir a la selva marítima.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
França decideix allargar 3 mesos més els controls a les fronteres. És el principal titular que llegim a la portada del diari de Girona, que matisa que els camioners es queixen que els retards de fins a 2 hores els obliguen a parar migdia en superar el màxim de conducció permesa. Els controls duraran ara fins al maig. També és una notícia destacada la restauració d'un mosaic del segle III. A la fotografia que veiem a la portada s'hi veuen els treballs de restauració que han durat 11 mesos. L'obra, que formava part de la vila romana de Can Pau Virol, a l'antiga Gironda, i on apareixen Paris i Afrodita, s'exposarà al Museu d'Arqueologia de Girona. Més notícies. Girona revisa jurídicament el text per fer tocar les campanes a partir d'avui. Espunya compra una firma de l'estat de Nova York per obrir mercat als Estats Units. També es fa ressò el diari de Girona que Esquerra Republicana no aprovarà el sou de 75.000 euros de Ballesta i ningú li donarà suport. A la Generalitat, Francesc Ten serà el nou delegat de Cultura a Girona. També explica aquest rotatiu que el Saló del Càmping de Girona creixerà en superfície i expositors comercials. Platja d'Aro farà un crèdit de 7,3 milions d'euros per una expropiació. I en esports, el diari de Girona ha escollit els titulars següents. El Barça s'escapa en la lluita pel títol de Lliga després de guanyar 1-3 contra l'Sporting. El Legion dona per bona la sanció d'un partit per l'expulsió al camp de l'Osca i en bàsquet l'Spar City Leaf Girona destitueix Miguel Ángel Ortega per trobar un revulsiu. Pel que fa al diari El Punt, el titular més destacat és que el codi infart de nit evita 135 trasllats a Barcelona. Els casos atesos pel servei d'hemodinàmica nocturn representen el 34% de les 400 activacions per possible infart. El torn de nits es va posar en funcionament fa un any per estalviar els possibles afectats haver d'anar a Barcelona. També explica El Punt que hi ha una campanya a Girona per censar animals. També es preveu multar els propietaris incívics que no recullen les defecacions. També a Girona, l'hotel històric plantarà cara a les campanes. L'establiment no es quedarà amb els braços plegats quan tornin a tocar. En política, denuncien Salrà per no haver tret una estelada. També parla la portada del Punt de les cases a terra a Vilatenim. Parla dels enderrocs inevitables per l'ampliació de la C-260 i s'hi veu una fotografia amb un dels propietaris afectats. I finalment descarten que el traginer d'armes assaltés al casino. El francès arrestat a la Jonquera diu que va trobar el cotxe a Niça i que no es va donar que duia un arsenal al maleter.
Altres titulars en els diversos diaris que repassem en aquest dijous són els següents. El diari Ara, el 70% del deute de la Generalitat en mans de l'Estat. El Periódico, el govern mantindrà l'acció exterior. El País titula Rivera resisteix entrar en un govern del PSOE. La Vanguardia, el PSOE, exigeix sintonia amb Ciutadans per pressionar Podem. El Mundo titula Ciutadans pacta amb el PSOE contra la corrupció i s'allunya de Rajoy. El diari ABC, el banc xinès era una eina per treure grans quantitats de diners, grans quantitats milionàries d'Espanya. I La Razón titula la seva primera plana Si Rajoy vol seguir, ho farà.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Exposicions per visitar a Lloret de Mar.
Fins al 4 de març, a la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura, podeu visitar l'exposició que commemora els 25 anys de l'Esplai Capicua. Una mostra de fotografies on tots els membres i exmembres de l'Esplai hi trobaran bons records. Exposició Esplai Capicua. 25 anys d'història. Inauguració el 20 de febrer a les 6 de la tarda.
Gairebé 9:45 del matí i ho acabem de sentir. L'Esplai Capicua fa 25 anys aquest 2016 i celebra l'aniversari amb una exposició commemorativa que dissabte obre portes a la Casa de la Cultura.
La mostra repassa el primer segle de vida de l'Esplai a través de fotografies, cartes, cartells, samarretes que s'han anat fent del Capicua i fins i tot disfresses de carnaval.
En l'actualitat, l'Esplai compta amb 130 nens i nenes de 6 a 16 anys. Amb la finalitat d'educar en el lleure, 23 monitors els organitzen s'organitzen activitats cada dissabte a la tarda. De tant en tant, a més, fan sortides i excursions que s'allarguen un cap de setmana.
L'exposició dels 25 anys de l'Esplai Capicua s'inaugura el dia 20 de febrer a 6:15 de la tarda. Es podrà visitar la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura fins al dia 4 de març. Una de les responsables de l'Esplai és Mireia Jolis, que la tenim al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com és que feu aquesta exposició a la Casa de la Cultura?
Mira, vam estar pensant, no, com que aquest any era l'aniversari de l'Esplai, volíem celebrar-ho amb tota la gent que hi ha format part durant aquest temps, no només ara. I creiem que amb una exposició era una bona manera d'aconseguir un punt de trobada per recordar històries i aventures que hi han passat.
Què s'hi pot veure? Quin tipus d'imatges o de fotografies?
Mira, hi ha un recull d'imatges, hem intentat aconseguir un recull de cada curs, des del 91 fins ara al 2015-2016, i llavors hi ha imatges de diferents activitats que s'han fet. Hem intentat que hi sortís tothom, que hi sortissin tots els grups, diferents activitats també per mostrar una mica tot el que fem al poble.
Per tant, es podrà veure l'evolució, no?, que ha tingut.
I tant, i tant.
L'estat, però, actual de l'Esplai, quin és? Com el definiries?
Què vols dir, l'estat?
Que com es troba ara l'Esplai? Està en plenitud?
Sí, nosaltres estem molt contents de com funciona. La veritat que tal com està avui en dia, no?, que els nens tenen moltes distraccions, fan moltes activitats, hi ha una cultura molt gran de passar hores a casa, amb l'ordinador, amb la televisió, a nosaltres estem molt contents que puguem tenir 130 nens que cada dissabte i durant els caps de setmana vulguin sortir de casa, vulguin fer excursions, vulguin relacionar-se amb altres nens.
Déu-n'hi-do, 130, eh?
Sí, uns quants.
La finalitat d'ara i de sempre ha estat educar, no?, a través del lleure?
Exacte. Nosaltres fomentem aquesta educació fora de les escoles, que és complementària, no? No és seure en un llibre, que això ja ho fan a les escoles, sinó a través d'activitats, de reflexió, volem inculcar valors d'una altra manera, no?, en el dia a dia.
Els 130 és el màxim que heu tingut al llarg d'aquests anys?
Bueno, fa 4 o 5 anys penso que érem unes miques més, érem 180...
O sigui, que encara n'heu tingut més, eh?
Sí, sí.
Doncs l'enhorabona, felicitats, Mireia, per la part que et toca i que siguin allò que es diu 25 anys més.
I tant, segur que sí.
Gràcies, gràcies. I molt bon dia.
Adéu.
Un dels fundadors de l'Esplai Capicua és Joan Carles Fernández, que també saludem a aquesta hora del matí. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, felicitats.
Molt bé, moltes gràcies.
Pues, vostè ha estat des del principi, fa 25 anys enrere.
Doncs sí, nosaltres, bueno, jo amb la meva dona, la Pilar Amigó, i en Lluís i la Paquita Eduard, vam muntar això, doncs mira, fa 25 anys. Exactament, el juny farà 25 anys.
Doncs la pregunta és obligada, per què?
Doncs mira, això va ser una iniciativa. La Pilar havia estat en un Esplai de responsable també a Sant Feliu de Llobregat, un Esplai que porta, em sembla que ara són quasi 40 anys, vull dir, dels més antics de Catalunya. I, bueno, com sabia perfectament, pues, què s'aconsegueix i què és un Esplai a l'estil dels que fem a Catalunya, doncs, bueno, vam començar a tenir aquesta inquietud. A Lloret no hi havia res exactament així, hi havia, bueno, alguna cosa, però no un Esplai amb aquesta idea formativa, i vam buscar, pues, persones que també tinguessin aquesta inquietud. Vam trobar Lluís La Paquita, que sempre ho hem de dir, vull dir, si no haguéssim estat els quatre, no haguéssim tirat això endavant, i a partir d'aquí, pues, vam començar, pues, a fer tota una tasca de buscar nois joves, que serien els monitors. Vam trobar un grup de persones fantàstics, uns joves fantàstics, que ens van ajudar a tirar endavant aquesta idea, i que també sense ells al principi això hauria sigut impossible. Nosaltres ja érem una mica més grandets, teníem aproximadament 29-30 anys, i clar, tampoc era una edat com per estar amb nens petits de 6 anys fent segons quins jocs. I aquest equip, pues, el vam muntar així, i a partir d'aquí, pues, mira, ja portem 25 anys d'història.
Ara la Mireia ens deia que porten uns 130 nanos i que s'ha arribat fins a 180 en els principis. De quants nois infants...
Ui, no, això ha sigut una mica una evolució, no? Jo crec que al principi, si no recordo malament, perquè això fa molts anys ja, no? Però crec que vam començar amb uns 50-60 nens el primer curs. Però sí que és veritat que es va córrer molt la veu de què fèiem i com es feia, i la veritat és que de seguida, a partir del segon i tercer any, vam començar augmentant de nens que participaven. I bueno, sí, jo recordo que hem arribat, crec que 189 nens jugant cada dissabte, per entendre'ns.
Les activitats també han evolucionat? O s'han fet les mateixes, bàsicament?
No, jo crec que un esplai malament si no evoluciona una mica, no? I les activitats sí que han anat evolucionant, han anat canviant, i han hagut diferents estils que els han implantat els monitors, però sí que és important, doncs, això que comentava la Mireia també, no? Que la part formativa de l'esplai és potser el més important. Potser els valors que s'implanten a través dels jocs i de les activitats, aquesta manera de veure una mica més, diguem, humana, més participativa, més de valors de la societat que tenim, és el que possiblement no ha canviat gaire des del principi.
Vostè hi continua vinculat?
Bueno, a veure, vinculat. Sí, podríem dir que sí. Jo hi he estat col·laborant amb els responsables, col·laborant amb els cuiners, col·laborant amb molta gent. Els meus fills també han estat a l'esplai, des de l'U. Vull dir, és una de les coses que més content estic, de que els meus fills hagin pogut aprofitar durant molt de temps també, perquè, per exemple, la meva filla petita tenia 3 anys quan vam començar a muntar l'esplai. No va poder entrar com a nena fins als 6, i ha acabat sent responsable de l'esplai durant molts anys, fa ben pocs. Vull dir que tot això és una cosa que t'omple molt, i que, bueno, que sí, he estat vinculat a través de moltes coses. Com a responsable, potser fa uns 10 anys o així que ja no ho faig, però sí que estic relacionat amb els responsables quasi tots els que han passat.
Però hi ha hagut un relleu generacional, per tant.
Sí, sempre ha hagut relleus a l'esplai generacional, no? I no, si ho dius per això, no, perquè això és una cosa que decideixen els monitors. Busquen sempre persones responsables, persones que hagin estat molt a dintre, que sàpiguin molt bé què és el que fem amb l'esplai. I curiosament, doncs clar, hem estat relacionats pràcticament, doncs mira, la meitat de la nostra vida.
Lo bo és el que comentava vostè abans dels valors que s'imparteixen, no? en aquests esplais, perquè, clar, membres que avui en dia són monitors, en el seu dia van ser, doncs, infants que hi participaven.
Sí, quasi bé, això és pràcticament sempre. Vull dir, són nens que han començat de nens, que han jugat, ho han passat bé, s'han donat compte que és una cosa, diguem, especial, entre cometes, i després, una vegada ja han acabat els cursos, diguem, de nens, doncs han tingut aquesta inquietud de dir, ostres, doncs jo vull continuar fent coses a l'esplai, i ara m'ho miraré des de l'altra banda, que és ser monitors, portar els nens, veuen una altra cara de l'esplai, perquè és molt més estudiar què es fa amb els nens per poder inculcar aquests valors i aquesta manera de viure, i han acabat que alguns dels monitors, quasi sempre triats entre els monitors i els responsables que se'n van, que continuen encara sapiguent més, que és portant aquest grup de monitors que formen a la seva vegada els nens.
Tot una roda.
És tot una roda, sí.
Joan
una
Carles...
roda que per ara fa molts anys que roda, i que a més roda força bé.
I que no pari, que no pari.
I que no pari, espero que no pari.
Gairebé una gran part de vida, 25 anys. Joan Carles Fernández, moltes gràcies, i com dèiem, que siguin 25 més.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora.
Queden 6 minuts per les 9 i encara volem tractar un altre tema. i és perquè avui comença a Lloret la setena edició dels Dijous de l'Aurora. En total hi haurà 7 sessions que s'allarguen fins al juny.
La primera avui al vespre és una xerrada sobre fibromiàlgia a càrrec de la infermera Dori Gómez. Ho exposa una membre de l'Aurora, Conxa Alférez.
És la referent de fibromiàlgia des de fa 9 anys. I dintre de la vessant d'infermeria, que té la cura del malalt, el seguiment, dins del tractament, ella és la responsable de les sessions grupals, que forma part del mateix tractament. Un apartat molt interessant, que ajuda molt els pacients i que és tan important com el mateix tractament.
La xerrada es farà avui a les 8 del vespre a la sala polivalent de la biblioteca. I la ponent és Dori Gómez, que la tenim al telèfon. Molt bon dia.
Hola, buenos días.
Per situar-nos una mica exactament què és la fibromiàlgia.
Bueno, la fibromiàlgia es una enfermedad crónica que no es degenerativa, o sea, no degenera en algo más grave que la propia enfermedad, ¿no? Es dolor muscular, dolor articular crónico que no tiene, o sea, la fibromiálgia hoy en día no se sabe ni por qué, ni hay un tratamiento específico para ella. Hay tratamientos para alguna serie de síntomas que tienen, como puede ser depresión, ansiedad, que conlleva la fibromialgia, el dolor, pero lo que es tratamiento específico para la fibromialgia no hay. Lo que sí ayuda mucho, como ha comentado la compañera de la Asociación de la Aurora, son los tratamientos alternativos entre comillas, que son la respiración, los ejercicios de estiramiento, una buena alimentación, bueno, de lo que voy a hablar esta tarde, ¿no? Que es una ayuda importante, una ayuda muy importante, tanto como el tratamiento en sí de farmacológico.
¿Y qui la sol patir? ¿Hi ha algun perfil de persones que la pateixin més?
Bueno, en general hay el porcentaje muchísimo más alto en mujeres que en hombres. En hombres hay muy poquitos, muy poquitos. La media suele aparecer, hay casos muy raros en personas jóvenes, de 20, 20 y pocos años, yo he visto algunos, pero en su gran mayoría es a partir de 35 años para arriba es cuando suele aparecer, pero no hay decir una persona que sea diabética, que sea hipertensa, o sea, no va asociado a otra enfermedad, ¿eh? Sí, va asociado a personas a lo mejor que en un momento dado pueden padecer más de estrés, de nervio, algún traumatismo, es lo que puede producir en un momento dado que la enfermedad de la cara.
Perquè és coneguda la malaltia o a vegades hi ha gent que té aquest cansament i no ho detecta, que pot ser fibromialgia?
Hay muchas personas que no están diagnosticadas de fibromialgia. Bueno, de todas formas, que la fibromialgia en sí como enfermedad está reconocida desde 1992, o sea, hace muy poquitos años que se reconoce como tal la fibromialgia. Antes no tenía ese diagnóstico nadie. Y a partir del 92 cuando es reconocida y no hay, por decir, qué tipo de personas la padecen, no hay un estándar, por decir, de alguna manera.
¿Y cómo es detecta? ¿Cómo se sabe que es fibromialgia y no es cansament, para decirlo de alguna manera?
Bueno, eso, el que hace el diagnóstico oficial tiene que ser un reumatólogo. No hay ninguna prueba específica que con una radiografía o una analítica se pueda detectar una fibromialgia. No. Antiguamente me refiero porque para mí antiguamente desde hace 6-7 años había 18 puntos que se tocaban en la persona y con eso se hacía el diagnóstico de fibromialgia. Hoy en día, ya digo, como hace 5, 6 o 7 años aproximadamente, no, eso ya no es creíble, esos 18 puntos, porque hay personas que le tocan esos 18 y 10 más y le duelen también. Entonces ya eso no es fiable. Se puede confundir mucho con la fatiga crónica, ¿eh? Es diferente, pero porque también suelen tener, hay componentes que son comunes a la fibromialgia y a la fatiga crónica.
¿Y a la xerrada d'avui donarà consells sobre com combatre-ho? Sí.
Bueno, cómo aliviarla y cómo aprender a vivir y a tener una mejor calidad de vida, sí. Exactamente, en esto es lo que consiste la charla, el tener, el saber vivir con esta enfermedad, sobre todo saber que no es una enfermedad mortal, ni muchísimo menos, pero aprender a vivir con ella y de alguna manera en esos momentos más críticos de más dolor, qué pueden hacer para aliviarlo un poco, aparte de la medicación que tomen habitualmente, qué cosas son las que perjudican, qué cosas son las que benefician, de esto a la charla.
¿Y a muchas personas afectadas?
Bastantes, bastante. Yo llevo 9 años haciendo grupales en Gerona capital, actualmente estoy en Tordera, y mira, precisamente el día 3 empiezo una grupal con pacientes de Tordera, y hay un número importante de personas que... No. Lo que pasa es que hay muchas que no están diagnosticadas. Este es el problema, que hay muchas personas que se sienten cansadas, que siempre tienen dolor, que siempre tienen algún síntoma, pero que no lo asocian con fibromialgia.
Doncs avui una oportunitat per conèixer més a fons aquesta malaltia i com aliviar-ne els dolors. Amb Dori Gómez, organitzat per l'Aurora, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquí a la ràdio.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Hasta luego. Buenos días.
I també moltes gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos un dia més. Fins demà a les 8 en punt.